Ràdio Olot. Ràdio Olot. Són les 7.
Què tal? Com esteu? Bon dia. Benvinguts als 5 minuts més per repassar tota l'actualitat de la comarca de la Garrotxa en un dia en què les temperatures baixen. Tenim ara mateix un grau negatiu a Vall de Núria, en tenim dos de positius a Das, 5 graus els tenim, per exemple, a Camprodon, en tenim 6 a Ripoll i a Sant Pau de Segúries, 7 a la Vall d'en Bas, 8 graus a Olot, a Mieres, també a Santa Pau i a Castellfollit de la Roca, 9 a les Preses, a Montagut i a Besalú, 10 graus a Girona i a Banyoles, 11 a Roses i 12 graus a Figueres. Però quina és la previsió per al dia d'avui? Ha de seguir aquesta tònica general durant la setmana, Dani Ramírez?
A mig ennuvolat al matí, potser d'hora algun ruixadet cap a l'Alt Empordà i la Garrotxa, boirina, fresca, algun banc de boira i a la tarda més xàfecs, alguna tempesta, menys a la Costa Brava Sud. Nevaria novament cap a 1.800 metres i els ruixats més abundants caurien cap a la Garrotxa, al Pla de l'Estany i a l'Alt Empordà, localment amb intensitat. Dijous farà sol al matí i a la tarda més ruixats o tempestes a comarques interiors, Cerdanya, Ripollès, Osona, Lluçanès i Garrotxa, però cap a la costa i al prelitoral hi hauria més clarianes.
Gràcies, Dani. Titulars de la jornada.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Diversos ajuntaments de la Garrotxa denuncien complicacions a l'hora de fer licitacions d'obres i problemes per executar-les. Hem parlat amb els ajuntaments d'Argelaguer, Tortellà i Sant Joan les Fonts, que pateixen tres casuístiques diferents. A Argelaguer els ha costat iniciar unes obres. A Tortellà ni tan sols les han pogut començar i a Sant Joan les Fonts veuen que passen els mesos i l'obra no s'acaba. Escoltem l'alcalde d'Argelaguer, Guillem Ballàs.
S'acaben fent les licitacions aquestes que vas a puntuació i bé qui bé. Llavors, ens hem trobat que primer es va licitar una empresa, aquesta empresa resulta que no complia els requisits perquè hi havia un ítem que nosaltres consideràvem important que no complia, va saltar a la segona de la llista, ens va deixar penjats, de fet, vull dir que estem mirant accions legals perquè portem més d'un any d'endarreriment amb l'obra perquè no responia. Ara ha entrat la tercera empresa, que és una empresa del territori. D'aquí tenim referències, que és gent que tens a l'abast, i ara finalment han engegat.
I l'Ajuntament d'Olot fa una petició per disposar del solar de la Farinera, aquest espai que pertany a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Des de fa 20 anys, originalment s'hi anava a construir unes oficines del Ministeri. L'Ajuntament vol adquirir l'espai i així ampliar la zona de vianants i construir un aparcament de cotxes amb l'objectiu de facilitar l'accés al centre de la ciutat. L'alcalde d'Olot és Agustí Arbós.
I al veure què quedaria en aquesta situació, el que diem, escoltin, per la ciutat tenir un solar cèntric en una bona ubicació abandonat és un greuge, i nosaltres estaríem disposats a fer-hi una inversió per poder-hi fer aparcament, per urbanitzar bé les voreres i que puguin ser més amples, més accessibles i millorar aquell espai de la ciutat i donar sortida, sobretot en temes d'aparcament. Un bon aparcament és a prop del centre, amb una zona d'accés a la ciutat des de la carretera de Santa Pau. Per tant, el que demanem és que ens el cedeixin amb unes bones condicions i nosaltres ens faríem càrrec de la inversió per donar-li un valor, perquè a dia d'avui no n'aporta cap.
La xarxa d'economia solidària de la Garrotxa ha generat 4,6 milions d'euros de volum de negoci durant el 2026. Ho asseguren els seus impulsors, que formen part de la xarxa d'economia solidària de Catalunya. Recentment, a la comarca han iniciat un nou mandat amb Laura Comas, que continua com a presidenta, i treballen en projectes empresarials diversos.
O sigui, en aquest sentit no és una economia residual, és una economia que ja existeix, i des d'aquí la Garrotxa sempre comentem que no ha desaparegut mai del tot, no? La nostra comarca, amb aquest caràcter rural i viu i associatiu, té un teixit molt dinàmic i molt, molt actiu i també crític, no? I que en aquest aspecte, doncs, som moltes més entitats que volem anar sumant
I Olot encara la recta final de la setmana de donació de sang. Enguany s'ha allargat 10 dies i finalitza aquest divendres. L'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa ha habilitat diversos espais de la ciutat, especialment centres educatius, per facilitar les donacions. La presidenta de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa és Montse Soler.
Perquè ens preparem per l'estiu. Tenim les reserves correctes, no direm que no ens alarmarem, però tampoc anem sobrats. Llavors, com que hem d'encarar un estiu potent, que ja ens estan dient que les temperatures pujaran, estem passant un abril, que anem per sobre de les temperatures, per tant, ja preveiem que tindrem complicacions.
I en cultura, la Fundació Vayreda reivindica l'univers místic de Magda Bolomar amb Verònica. L'exposició és la segona parada d'aquest cicle. Dones visionàries. Verònica, dones visionàries, que posa el focus en creadores que han explorat els límits de la matèria i l'espiritualitat. Reuneix un conjunt d'obres que abasten des de finals dels anys 60 fins l'any 2020. Es podrà visitar la seu de la Fundació Vayreda fins al proper 5 de juliol. Ho explica la comissària de la mostra i directora artística de la Fundació Vayreda, Natàlia Chocarro.
És de les, diria, quasi que úniques dones de la dictadura que forma part de la Vanguarda catalana. És de les pocs exemples que tenim, doncs, perquè això li permet a ella, diguem-ne, que als anys 50 una dona pugui formar part de tot aquest cercle, és quelcom realment molt, molt, diguem-ne, no és gens habitual.
I Castellfollit de la Roca se suma al Correllibres. Es tracta d'un projecte que va néixer just després de la pandèmia i que ja és actiu a Sant Joan les Fonts. En el cas de Castellfollit, els infants aniran a les cases d'aquells veïns amb dificultats de mobilitat o psíquiques perquè puguin llegir els llibres que desitgin. Es tracta d'un projecte del Consell Comarcal de la Garrotxa a través del programa Garrotxa Jove. En dona més detalls la tècnica de biblioteca i dinamitzadora juvenil, Verònica Bienvenido.
És un projecte en el qual una comissió de joves de l'Espai Jove agafen comandes, diguem-ne, de gent gran o gent que necessiti, que per qualsevol raó psíquica, física, no pot venir a la biblioteca presencialment, i aquests joves el que fan és portar els llibres allà. És una manera, sobretot, també d'apropar la lectura a tothom, tant al poble de Sant Joan i a Castellfollit, ara ho volem implementar. També amb l'Espai Jove i també una miqueta amb el mateix funcionament.
I avui en esports... Doncs en esports es van acabant les diferents competicions de les disciplines esportives amb representació d'equips garrotxins i hem de parlar del sènior femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas, que descendeix de categoria. El tècnic Albert Grabolosa explica que la mala sort amb les lesions i la falta d'experiència en moments claus dels partits han estat algunes de les raons principals del descens de Copa Catalunya després de competir-hi per primera vegada a la seva història. El tècnic, com dèiem, Albert Grabolosa, explica què creu que li ha faltat a l'equip per acabar aconseguint la permanència.
L'experiència meva de jugadores, és a dir, totes aquestes jugadores joves que també, bueno, a finals ajustats, finals sempre estàvem allà, però al final sempre hi havia una cosa que et feia acabar perdent, no? I hi havia altres equips que els hi ha passat, parlant amb altres entrenadors, els primers anys a categories noves, doncs sol passar de... acabes competint, però op, no saps per què, però al final acabes perdent, no? I és ben bé per falta d'experiència de tothom.
Gran èxit de la desena edició del Xafarrocs de Sant Feliu de Pallerols. Amb motiu del desè aniversari, des de l'organització han decidit enfocar-lo més a una fira i no tant a l'espectacle dels 4x4 enmig dels forats. Expliquen que tenen ganes de seguir organitzant aquest esdeveniment de motor, ja que és únic a la comarca. Un dels organitzadors és en Marc Martí.
El resultat ara mateix és molt positiu, perquè la gent està molt contenta, la gent que circula amb el vehicle està molt contents i el públic ho està disfrutant molt. Tenim el servei de trinco-trinco aquest any per novetat, que així no col·lapsem el poble dels pàrquings i poden venir gratuïtament fins al circuit i la gent també ho està agraint.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Música.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Hola, bon dia. La circulació en aquests moments a la ciutat d'Olot és normal i sense cap retenció. Si bé s'espera a la vora es punta i a l'entrada i sortida de l'escola és un augment en el trànsit. Respecte al carrer Tallat trobarem el passeig de l'Emparats, 85, de 7 hores a 9 hores, el carrer Notari Closés, de l'1 al 20, de 11 hores a 12 hores, el carrer d'Astral 8, de 8 hores a 18 hores, la ronda Fluvià entre el carrer Vilanova i l'avinguda Castella i Lleó tot el dia, el carrer Sandrada, de 8 hores a 15 hores, i referent a ocupacions de la via pública, avui trobarem el carrer Madrid 2, el carrer de Vilanova 26, el passeig d'en Blai 41, el carrer Notari Miquel Marx de l'1 al 18, el carrer Fontanilla 15, el carrer Sant Rafael 20, l'avinguda de Cuba, el carrer Mestre Vives 40, el carrer Nicaragua del 17 al 19, el carrer Bolós del 10 al 16, el carrer Tarragona 8. Això és tot des de la Policia Municipal d'Olot. Que tinguin un bon dia.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Ei, Marta, arriba la campanya de la renda. Ens hi posem.
A la teva declaració de la renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
Vine del 15 al 19 de maig a Toyota Aura Motor i descobreix el nou Toyota RAV4. La nova generació del Toyota RAV4 ja és aquí. El model icònic ha evolucionat, ara més eficient i dissenyat per destacar. Gaudeix d'una experiència de conducció millorada amb el nou RAV4 gràcies a la reconeguda tecnologia híbrida i híbrida endollable de Toyota. T'esperem del 15 al 19 de maig a Toyota Aura Motor. Truca'ns al 972 27 24 40 o escriu-nos a info@auramotor.cat. Aura Motor, carretera Santa Coloma sense número, Les Preses, Olot.
Vine a veure les millors estrenes a Cines Olot. Aquesta setmana...
Strangers, capítulo final, Incontrolable, El Diablo Viste de Prada 2 i David, una aventura gegant en català.
Cines Olot, un món de pel·lícula.
Ho dèiem en titulars, diversos ajuntaments de la Garrotxa denuncien complicacions a l'hora de fer licitacions d'obres i problemes per executar-les. Hem parlat amb els ajuntaments d'Argelaguer, Tortellà i Sant Joan les Fonts, que pateixen tres casuístiques diferents. A Argelaguer, per exemple, els ha costat iniciar unes obres, a Tortellà ni tan sols les han pogut començar. I a Sant Joan les Fonts veuen que passen els mesos i l'obra no s'acaba. Gerard Puigdemont.
Les licitacions d'obres són un autèntic mal de cap per als ajuntaments i més per als pobles petits que tenen pocs treballadors municipals. L'Ajuntament d'Argelaguer fa mesos que voldria tenir posades les plaques fotovoltaiques a la teulada del pavelló, però la gimcana que estan havent de fer és llarga i feixuga. En parla Guillem Ballaz, alcalde.
S'acaben fent les licitacions aquestes que vas a puntuació i ve qui ve. Llavors, ens hem trobat que primer es va licitar una empresa, aquesta empresa resulta que no complia els requisits perquè hi havia un ítem que nosaltres consideràvem important que no complia, va saltar a la segona de la llista. La segona de la llista ens va deixar penjats, de fet. Vull dir que estem mirant accions legals perquè portem més d'un any de requeriment amb l'obra perquè no responia. Ara ha entrat la tercera empresa, que és una empresa del territori. D'aquí tenim referències, que és gent que tens a l'abast, i ara finalment han engegat.
Ara la tercera empresa ha iniciat l'actuació i després només farà falta que l'Ajuntament faci tota la paperassa per poder impulsar la comunitat energètica. L'alcalde, però, creu que s'hauria de poder actuar amb més fermesa amb aquelles empreses que no compleixen o posin pals a les rodes.
Però sembla mentida que no puguis acotar d'alguna manera això, o que aquestes empreses que no compleixen d'alguna manera se les pugui vetar, no? Perquè ens trobem que tot plegat són sobrecostos i endarreriments amb coses de gent que et deixa penjada.
A Tortellà també se'ls estan endarrerint les obres de millora de la xarxa d'aigua a diversos carrers del poble. Aquest any miraran d'engegar-la, però l'any passat no van trobar una empresa que els agafés la feina. Josep Reig és l'alcalde.
En aquest moment les empreses estan totalment col·lapsades i nosaltres tenim realment verdaderes dificultats per poder licitar les obres i poder-les fer en els tempos que ens van marcant.
I per ser més concrets encara, el cas de Sant Joan les Fonts. L'Ajuntament porta prop de 2 anys amb les obres de construcció del nou centre cívic. De fet, aquest juny farà un any que hauria d'estar inaugurat. El problema que tenen és que l'empresa que està fent les obres ha endarrerit molt els treballs. Fa uns dies l'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal, lamentava novament la lentitud de les obres del nou centre cívic.
Quan fas licitacions obertes, concursos, se't pot presentar qualsevol empresa. Va, fins aquí normal. L'empresa, en el nostre cas, com passa moltes altres vegades, és una empresa que segurament s'ha presentat a tantes licitacions i concursos que ara està desbordada. Llavors va fent una mica aquí i una mica allà, i és el que ens trobem a Sant Joan, que de tant en tant venen, de tant en tant no. Clar, podríem fer algun tipus d'expedient sancionador, probablement, però les alçades que ens trobem ara, que només falta per dir 15 dies de feina, si nosaltres ara iniciéssim un procés contra aquesta empresa, ens pot passar que pari tota l'obra. Per tant, aquells 15 dies de feina que ens queden es podrien convertir en 2 anys. I mentrestant no podríem entrar amb qualsevol altra empresa a solucionar les 4 coses que queden a l'interior.
Amb ironia, però en el fons també amb resignació, des de l'Ajuntament esperen, aquest any sí, inaugurar el nou centre cívic per la seva festa major. Per això falta un mes i mig. Sigui com sigui, des de fa temps, els diners ja no són l'únic entrebanc a l'hora de fer obres.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
I l'Ajuntament d'Olot fa una petició per disposar del solar de la Farinera, aquest espai que pertany a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Des de fa 20 anys, originalment s'hi anava a construir unes oficines del Ministeri. L'Ajuntament vol adquirir l'espai i així ampliar la zona de vianants i construir un aparcament de cotxes amb l'objectiu de facilitar l'accés al centre de la ciutat. Néstor Carvajal.
S'ha aprovat en el ple d'aquest mes d'abril la sol·licitud d'inscripció de l'Ajuntament d'Olot el solar propietat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, situat a l'entrada del carrer Fontanella, conegut com el solar de la Farinera. La parcel·la té una mida de més de 800 metres quadrats. L'alcalde de la ciutat, Agustí Arbós, recorda que originalment el Ministeri tenia intenció de construir-hi unes oficines, però al final no va ser així.
I al veure que quedaria en aquesta situació, el que diem, escoltin, per la ciutat tenir un solar cèntric en una bona ubicació abandonat és un greuge, i nosaltres estaríem disposats a fer-hi una inversió per poder-hi fer aparcament, per urbanitzar bé les voreres i que puguin ser més amples, més accessibles i millorar aquell espai de la ciutat i donar sortida, sobretot en temes d'aparcament. Un bon aparcament és a prop del centre, amb una zona d'accés a la ciutat des de la carretera de Santa Pau. Per tant, el que demanem és que ens el cedeixin en unes bones condicions i nosaltres ens faríem càrrec de la inversió per donar-li un valor, perquè a dia d'avui no n'aporta cap.
Aquesta adquisició obriria l'oportunitat a l'Ajuntament a ampliar l'àrea de vianants i, a més, construir-hi un pàrquing. Arbós explica per què aquest cop creu que es podrà superar el procés burocràtic.
Aquesta vegada en som optimistes, en el sentit de que no havíem arribat mai tan lluny, m'he reunit diverses vegades amb el subdelegat del govern, vaig anar també amb la delegació de la Tresoreria de la Seguretat Social d'aquí Girona, hem estat parlant, hi ha bona voluntat, és veritat que l'administració ministerial, diguem, és quadriculada, però estem fent tots els passos formals perquè no tinguin cap excusa per no ser dins aquest terreny.
L'alcalde afegeix que amb el traspàs del solar i la construcció d'un pàrquing es permetria prescindir dels espais d'aparcament de cotxes al carrer Fontanella i així millorar aquest accés cap al nucli de la ciutat.
I la xarxa d'economia solidària de la Garrotxa ha generat 4,6 milions d'euros de volum de negoci durant aquest 2026. Ho asseguren els seus impulsors, que formen part de la xarxa d'economia solidària de Catalunya. Recentment, a la Garrotxa han iniciat un nou mandat amb Laura Comas, que continua com a presidenta i treballen en projectes empresarials diversos.
La xarxa d'economia solidària de la Garrotxa és una organització formada per unes 60 entitats, entre cooperatives, associacions, autònoms i altres formes jurídiques. Va néixer el 2018 i treballa per promoure i acompanyar en projectes empresarials responsables, democràtics, participatius, col·laboratius i que posin al centre les persones i la cura del medi ambient. Des de la Xes Garrotxa asseguren que durant el 2025 va registrar un volum de negoci de 4,6 milions d'euros. Laura Comas és presidenta de la xarxa d'economia solidària de la Garrotxa.
Sigui, en aquest sentit no és una economia residual, és una economia que ja existeix i des d'aquí la Garrotxa sempre comentem que no ha desaparegut mai del tot, no? La nostra comarca, amb aquest caràcter rural i viu i associatiu, té un teixit molt dinàmic i molt, molt actiu i també crític, no? I que en aquest aspecte, doncs, som moltes més entitats que volem anar sumant,
tot treballant des de diversos àmbits.
Podem trobar àmbit més productiu o artesanal o agroecològic o ramader o fins i tot també àmbit més de serveis a les persones, serveis a consultories o altres més enfocats a l'educació, la cultura, el turisme.
Recentment, la Xes Garrotxa ha iniciat un nou mandat de 5 anys, amb Laura Comas del Núria Social com a presidenta, Aigua Cabeza d'Aritja com a secretària i Marta Saga de l'Associació Idees com a tresorera. Els tres objectius que es marquen són tenir incidència socioeconòmica del quotidià, mesurar l'impacte social i ambiental de la Garrotxa, promoure democràcia interna i activitat socioeconòmica digna i enfortir els ecosistemes socials. D'aquest últim objectiu posen dos exemples de projectes amb els quals estan participant.
Una és molt ubicada aquí al barri Vell d'Olot, molt lligada també amb el que està passant amb el Pla de Barris Regeneratiu, i aquí, doncs, diferents entitats i cooperatives que estem ubicades en aquí al barri, doncs, estem en converses i generant, doncs, diferents propostes. O una altra també és a la Vall del Llierca, que també està molt vinculada amb el Festival Meandre i altres iniciatives que estan en temes de recuperació d'oficis, de forma col·lectiva.
També ofereixen cursos, tallers i conferències en el marc de la xarxa d'economia solidària de Catalunya, de la qual formen part.
I Olot, encara la recta final de la setmana de donació de sang. Enguany s'ha allargat 10 dies i finalitza aquest divendres. L'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa ha habilitat diversos espais de la ciutat, especialment centres educatius, per facilitar les donacions.
Olot, encara la recta final de la setmana de donació de sang i plasma, que va començar dimecres de la setmana passada. Enguany s'hauran fet 10 dies. L'Escola Morrot és l'anfitriona del 8è dia, mentre que demà dijous serà el torn de l'Escola Cor de Maria, de 4 de la tarda a 8:45 del vespre, i divendres l'Escola Malagrida posarà punt final, de 5 de la tarda a 9 del vespre. En parla Montse Soler, presidenta de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa.
Perquè ens preparem per l'estiu, tenim les reserves correctes, no direm que no ens alarmarem, però tampoc anem sobrats. Llavors, com que hem d'encarar un estiu potent, que ja ens estan dient que les temperatures pujaran, estem passant un abril que anem per sobre de les temperatures, per tant ja preveiem que tindrem complicacions.
Des de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa recorden quina és la sang que té més demanda.
Lo negatiu, que sempre ens acompanya amb marxes molt bones, perquè és el que necessitem d'urgència, el que en diguem el protocol és el primer que es posa abans de que facin l'analítica, dels hi dongui temps per poder-te salvar la vida, et posaran lo negatiu, en tema d'urgències, eh?
Un any més, els centres educatius d'Olot s'han volcat per tal d'oferir espais repartits per tota la ciutat.
T'has imaginat mai tenir el control total de l'energia de la teva llar o empresa amb un sol clic? Amb Eco, l'assessor energètic virtual de Bassols Energia, veuràs el teu consum, descobriràs quan pots estalviar i prendràs decisions intel·ligents, fàcil, visual i transparent. I això no és tot. Properament, Eco tindrà noves funcions per fer la teva energia encara més eficient i conscient. Descarrega't la teva app de Bassols Energia i comença a gestionar l'energia de manera intel·ligent. Eco, l'energia més eficient a les teves mans.
I en esports, el sènior femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas descendeix de categoria. El tècnic Albert Grabulosa explica que la mala sort amb les lesions i la falta d'experiència en moments clau dels partits han estat les raons principals d'aquest descens de Copa Catalunya, després, això sí, de competir-hi per primera vegada a la seva història. Natàlia Moreno.
El sènior femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas no ha pogut mantenir-se a Copa Catalunya després d'un any d'haver ascendit. Les jugadores del conjunt garrotxí han estat tota la temporada a la part baixa de la classificació. De fet, quan falten dues jornades per acabar la temporada, l'equip de Sant Esteve d'en Bas és últim a la classificació amb 4 victòries i 20 derrotes. Grabulosa explica què creu que li ha faltat a l'equip per aconseguir la permanència.
L'experiència meva de jugadores, és a dir, totes aquestes jugadores joves que també, bueno, a finals ajustats, finals sempre estàvem allà, però al final sempre hi havia una cosa que et feia acabar perdent, no? I veient altres equips que els hi ha passat, parlant amb altres entrenadors, els primers anys a categories noves, doncs sol passar de... acabes competint, però op, no saps per què, però al final acabes perdent, no? I és ben bé per falta d'experiència de tothom.
Les baixes, la mala sort i l'adaptació d'algunes jugadores a l'equip han provocat que l'equip no hagi pogut assolir més victòries. Tot i això, Grabulosa fa una valoració positiva de la temporada i explica què és el que més l'ha sorprès d'aquesta categoria on enguany debutaven.
Els dobles esforços, els triples esforços que es fan, no? Recordo que vam perdre un partit perquè ens van robar una pilota a l'últim segon, ja estava superada i la defensora no va voler deixar-la passar i li va robar la pilota. Això en una altra categoria era bàsquet nostre i guanyàvem el partit. I va ser el clar exemple de dir, vale, això és copa. La capacitat d'esforçar-se dels equips a no donar mai per res per perdut, s'ha de competir els 40 minuts. Crec que és el que m'ha sorprès més de la Lliga.
A més, un dels fets que més han destacat les jugadores i el cos tècnic és el físic que hi ha a Copa Catalunya, tot i que afirmen que no ha estat la diferència amb els altres equips. Grabulosa explica que aquest descens és important per les jugadores i el club perquè suposa un pas endavant i un aprenentatge.
Molt positivament, crec que és un pas endavant pel club, per l'equip per el primer equip femení de la Vall d'en Bas, i l'experiència que ens ha donat estar aquesta categoria crec que és una inversió al futur, no? I fins i tot jugadores joves que han debutat a Copa, no sé, és com... ho veiem molt positivament pel futur del club, tot i el descens. Sí que és veritat que és que amb una mica més, que hagués sortit una mica més bé les coses, hem competit molts partits amb equips de dalt, fins i tot, no? I que, bueno, ha anat així, i mira, agafar-ho per la banda positiva, que és aquesta, no?, que servirà pel futur.
Al sènior femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas només li queden dos partits, els dos com a visitant. Aquest cap de setmana visitarà la pista de l'ASFE, penúltimes classificades, i s'acomiadarà de Copa Catalunya a la pista del Safa Claró, que són les segones classificades.
No. Més tu. Com tu. Només tu. Com tu. Ara, a Opticàlia, 2x1 en ulleres monofocals, progressives i de sol. Opticàlia, com tu. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12.
Udbarna presenta el nou Automower, l'evolució del robot de llegispa més venut del món. Ara, amb visió amb intel·ligència artificial, que et cuida el jardí i la privadesa. Autònom, silenciós i fabricat a Europa.
Soc l'Aitana Bonmatí. En l'alt nivell, la diferència està en escollir bé. I jo confio en Husqvarna Automower.
La número 1 de la gespa amb el número 1 de la gespa.
Secrist Jardí, el teu centre oficial Husqvarna. Ens trobareu a la Ronda Fluvià 7 d'Olot.
Des de fa més de 100 anys, a Ascensors Serra treballem amb un únic objectiu: oferir-te seguretat, innovació i el millor servei. Un segle d'experiència, sempre al teu costat, sempre pujant junts. Ascensors Serra, 100 anys elevant la qualitat, elevant la confiança.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Són 8:15 del matí. Diversos ajuntaments de la Garrotxa denuncien complicacions a l'hora de fer licitacions d'obres i problemes per executar-les. Hem parlat amb els ajuntaments d'Argelaguer, Tortellà i Sant Joan les Fonts, que pateixen tres casuístiques diferents. A Argelaguer els ha costat iniciar unes obres. A Tortellà ni tan sols les han pogut començar. I a Sant Joan les Fonts veuen que passen els mesos i l'obra no s'acaba. Escoltem l'alcalde d'Argelaguer, Guillem Ballàs.
S'acaben fent les licitacions aquestes que vas a puntuació i ve qui ve. Llavors, ens hem trobat que primer es va licitar una empresa, aquesta empresa resulta que no complia els requisits perquè hi havia un ítem que nosaltres consideràvem important que no complia, va saltar a la segona de la llista, ens va deixar penjats, de fet, vull dir que estem mirant accions legals perquè portem més d'un any d'endarreriment amb l'obra, perquè no responia. Ara ha entrat la tercera empresa, que és una empresa del territori. D'aquí tenim referències, que és gent que tens a l'abast, i ara finalment han engegat.
L'Ajuntament d'Olot fa una petició per disposar del solar de la Farinera, aquest espai que pertany a la Tresoreria General de la Seguretat Social des de fa 20 anys. Originalment s'hi anava a construir unes oficines del Ministeri. L'Ajuntament vol adquirir l'espai i així ampliar la zona de vianants i construir un aparcament de cotxes amb l'objectiu de facilitar l'accés al centre de la ciutat. L'alcalde és Agustí Arbós.
I al veure què quedaria en aquesta situació, el que diem, escoltin, per la ciutat tenir un solar cèntric en una bona ubicació abandonat és un greu, i nosaltres estaríem disposats a fer-hi una inversió per poder-hi fer aparcament, per urbanitzar bé les voreres i que puguin ser més amples, més accessibles i millorar aquell espai de la ciutat i donar sortida, sobretot en temes d'aparcament. Un bon aparcament és a prop del centre, amb una zona d'accés a la ciutat des de la carretera de Santa Pau. Per tant, el que demanem és que ens el cedeixin amb unes bones condicions i nosaltres ens faríem càrrec de la inversió per donar-li un valor, perquè a dia d'avui no n'aporta cap.
I la xarxa d'economia solidària de la Garrotxa ha generat 4,6 milions d'euros de volum de negoci durant aquest 2026. Ho asseguren els seus impulsors, que formen part de la xarxa d'economia solidària de Catalunya. Recentment a la comarca han iniciat un nou mandat amb Laura Comas, que continua com a presidenta i treballen en projectes empresarials diversos.
Sí, en aquest sentit no és una economia residual, és una economia que ja existeix i des d'aquí la Garrotxa sempre comentem que no ha desaparegut mai del tot, no? La nostra comarca, amb aquest caràcter rural i viu i associatiu, té un teixit molt dinàmic i molt actiu i també crític, no? I que en aquest aspecte, doncs, són moltes més entitats que volem anar sumant.
I parlem ara d'Olot, que encara la recta final de la setmana de donació de sang. Enguany s'ha allargat 10 dies i finalitza aquest divendres. L'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa ha habilitat diversos espais de la ciutat, especialment centres educatius, per facilitar les donacions. La presidenta de l'Associació de Donants de Sang de la Garrotxa és Montse Soler.
Perquè ens preparem per l'estiu. Tenim les reserves correctes, no direm que no ens alarmarem, però tampoc anem sobrats. Llavors, com que hem d'encarar un estiu potent, que ja ens estan dient que les temperatures pujaran, estem passant un abril, que anem per sobre de les temperatures, per tant, ja preveiem que tindrem complicacions.
I a partir d'ara també repassarem la Fundació Vayreda, que reivindica l'univers místic de Magda Bolomar amb Verònica. L'exposició és la segona parada del cicle Verònica, dones visionàries, que posa el focus en creadores que han explorat els límits de la matèria i l'espiritualitat. Reuneix un conjunt d'obres que abasten des de finals dels anys 60 fins l'any 2020. Es podrà visitar la seu de la Fundació Vayreda fins al proper 5 de juliol. La comissària de la mostra i directora artística de la Fundació Vayreda és Natàlia Chocarro.
És de les, diria, quasi que úniques dones de la dictadura que forma part de la Vanguardia catalana, és de les pocs exemples que tenim, doncs perquè això li permet a ella, diguem-ne, que als anys 50 una dona pugui formar part de tot aquest cercle, és quelcom realment molt, molt, diguem-ne, no és gens habitual.
I Castellfollit de la Roca se suma al Correllibres. Es tracta d'un projecte que va néixer després de la pandèmia i que ja està actiu a Sant Joan les Fonts. En el cas de Castellfollit, els infants aniran a les cases d'aquests veïns amb dificultats de mobilitat o psíquiques perquè puguin llegir els llibres que desitgin. Es tracta d'un projecte del Consell Comarcal de la Garrotxa a través del programa Garrotxa Jove. En dona més detalls la tècnica de biblioteca i dinamitzadora juvenil Verònica Bienvenido.
És un projecte en el qual una comissió de joves de l'Espai Jove agafen comandes, diguem-ne,
de gent gran o gent que necessiti que per qualsevol raó psíquica, física, no pot venir a la biblioteca presencialment, i aquests joves el que fan és portar els llibres allà. És una manera, sobretot, també d'apropar la lectura a tothom, tant al poble de Sant Joan i a Castellfollit, ara ho volem implementar. També amb l'espai jove i també una miqueta amb el mateix funcionament.
En esports es van acabant les diferents competicions de les disciplines esportives, com dèiem, amb representació dels nostres equips garrotxins, i tenim males notícies en bàsquet perquè el sènior femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas descendeix de categoria. El tècnic Albert Grabolosa Betus explica que la mala sort amb les lesions i la falta d'experiència en moments clau d'alguns partits han estat les raons principals d'aquest descens de Copa Catalunya, això sí, després de competir-hi per primera vegada a la seva història. Tot i el descens, Albert Grabolosa, l'entrenador d'aquest sènior femení del Club Bàsquet Vall d'en Bas, fa una valoració positiva i diu que és un pas endavant com a club.
Molt positivament, crec que és un pas endavant pel club, per l'equip del, per el primer equip femení de la Vall d'en Bas, i l'experiència que ens ha donat estar aquesta categoria crec que és una inversió al futur, no? I fins i tot jugadores joves que han debutat a Copa, no sé, és com, ho veiem molt positivament pel futur del club, tot i el descens. Sí que és veritat que és com una mica més, que hagués sortit una mica més bé les coses, hem competit molts partits amb equips de dalt, fins i tot, no? I que, bueno, ha anat així, i mira, agafar-ho per la banda positiva, que és aquesta, no?, que servirà pel futur.
I gran èxit de la desena edició dels Xafarrocs de Sant Feliu de Pallerols. Amb motiu d'aquest desaniversari, des de l'organització han decidit enfocar-ho més a una fira i no tant aquest espectacle dels 4x4 enmig dels forats. Expliquen que tenen ganes de seguir organitzant aquest esdeveniment de motor, ja que és únic a la comarca. Un dels organitzadors és en Marc Martí.
El resultat ara mateix és molt positiu, perquè la gent està molt contenta, la gent que circula amb els vehicles està molt contents, i el públic ho està disfrutant molt. Tenim el servei de trinco-trinco aquest any per novetat, que així no col·lapsem el poble dels pàrquings, i poden venir gratuïtament fins al circuit, i la gent també ho està agraint.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa, especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot, i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
I a Catalunya, Espanya, el món, avui és notícia com no pot ser d'una altra manera. Espanya, que accepta desembarcar a les Canàries el vaixell amb el brot d'antivirus a petició de l'Organització Mundial de la Salut. Es faran algunes evacuacions per aire des de Cap Verd, i la resta seguirà rum a les Canàries, on es preveu un dispositiu per traslladar els passatgers als seus països. Presó provisional i sense fiança per al detingut per l'assassinat d'una dona a Esplugues. L'home ja va ser detingut el 2022 per la policia local de Burgos, on es va trinxerar el castell de la ciutat i va llançar pedres contra vianants i els mateixos policies. L'atur baixa 9.000 persones a l'abril per la Setmana Santa i l'inici de la campanya turística. Catalunya és la segona comunitat autònoma on més cau el nombre de parats després d'Andalusia. 200.000 persones han fet els tràmits per a la regularització extraordinària a Espanya en 20 dies. El govern espanyol espera que al final del procés hi puguin haver accedit un total de 500.000 de persones. I el jutge prorroga 6 dies la detenció a Israel dels dos activistes de la flotilla. Saïf Abukeshek, català d'origen palestí, i el brasiler Thiago Ávila van ser detinguts el 30 d'abril en aigües internacionals i traslladats a un centre de detenció d'Israel. I acabem parlant també de l'àmbit internacional dels Estats Units, que donen per vigent la treva mentre els Emirats Àrabs denuncien un nou atac de l'Iran. El secretari de Defensa nord-americà considera que els incidents de les darreres hores no són suficients per donar per acabat l'alto el foc, i Trump diu que els líders iranians saben el que han de fer i saben el que no han de fer.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència.
Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
A mig ennuvolat al matí, potser d'hora algun ruixadet cap a l'Alt Empordà i la Garrotxa, boirina, fresca, algun banc de boira, i a la tarda més xàfecs, alguna tempesta, menys a la Costa Brava Sud. Nevaria novament cap a 1.800 metres i els ruixats més abundants caurien cap a la Garrotxa, al Pla de l'Estany i a l'Alt Empordà, localment amb intensitat. Dijous farà sol al matí i a la tarda més ruixats o tempestes a comarques interiors, Cerdanya, Ripollès, Osona, Lluçanès i Garrotxa, però cap a la costa i al prelitoral hi hauria més clarianes.
A Peixos Isma trobaràs professionalitat, bon servei, qualitat i producte de proximitat. Servei gratuït a domicili. Vine al carrer Pere Lloses 7 d'Olot o truca'ns al 972 03 91 52.
Et consideres una persona dinàmica i emprenedora? Ara és el teu moment. Corissa Media Group busca comercials per Radio Lot, Olot Televisió i la revista Viu. Sou fixa més comissions, incorporació immediata. És indispensable tenir el carnet de conduir. Envia ara mateix el teu currículum o escriu-nos a recepció.garrotxa@corissa.cat. Corissa Media Group busca comercials. Ara és el teu moment.
Ho dèiem, diversos ajuntaments de la Garrotxa denuncien complicacions a l'hora de fer licitacions d'obres i problemes per executar-les. Hem parlat amb els ajuntaments d'Argelaguer, Tortellà i Sant Joan les Fonts, que pateixen tres casuístiques diferents. A Argelaguer els ha costat iniciar unes obres, a Tortellà ni tan sols les han pogut començar. I a Sant Joan les Fonts veuen que passen els mesos i l'obra no s'acaba. Gerard Puigdemont.
Les licitacions d'obres són un autèntic mal de cap per als ajuntaments i més per als pobles petits que tenen pocs treballadors municipals. L'Ajuntament d'Argelaguer fa mesos que voldria tenir posades les plaques fotovoltaiques a la teulada del pavelló, però la gimcana que estan havent de fer és llarga i feixuga. En parla Guillem Ballaz, alcalde.
S'acaben fent les licitacions aquestes que vas a puntuació i ve qui ve. Llavors ens hem trobat que primer es va licitar una empresa, aquesta empresa resulta que no complia els requisits perquè hi havia un ítem que nosaltres consideràvem important que no complia. Va saltar a la segona de la llista, ens va deixar penjats, de fet, vull dir que estem mirant accions legals perquè portem més d'un any d'endarreriment amb l'obra, perquè no responia. Ara ha entrat la tercera empresa, que és una empresa del territori, d'aquí tenim referències, que és gent que tens a l'abast, i ara finalment han engegat.
Ara la tercera empresa ha iniciat l'actuació i després només farà falta que l'Ajuntament faci tota la paperassa per poder impulsar la comunitat energètica. L'alcalde, però, creu que s'hauria de poder actuar amb més fermesa amb aquelles empreses que no compleixen o posin pals a les rodes.
Però sembla mentida que no puguis acotar d'alguna manera això, o que aquestes empreses que no compleixen d'alguna manera se les pugui vetar, no?, perquè ens trobem que tot plegat són sobrecostos i endarreriments amb coses de gent que et deixa penjada.
A Tortellà també se'ls estan endarrerint les obres de millora de la xarxa d'aigua a diversos carrers del poble. Aquest any miraran d'engegar-la, però l'any passat no van trobar una empresa que els agafés la feina. Josep Reig és l'alcalde.
En aquest moment les empreses estan totalment col·lapsades i nosaltres tenim realment verdaderes dificultats per poder licitar les obres i poder-les fer en els tempos que ens van marcant.
I per ser més concrets encara, al cas de Sant Joan les Fonts, l'Ajuntament porta prop de 2 anys amb les obres de construcció del nou centre cívic. De fet, aquest juny farà un any que hauria d'estar inaugurat. El problema que tenen és que l'empresa que està fent les obres ha endarrerit molt els treballs. Fa uns dies l'alcaldessa de Sant Joan les Fonts, Maria Vidal, lamentava novament la lentitud de les obres del nou centre cívic.
Quan fas licitacions obertes, concursos, se't pot presentar qualsevol empresa. Va, fins aquí normal. L'empresa, en el nostre cas, com passa moltes altres vegades, és una empresa que segurament s'ha presentat a tantes licitacions i concursos que ara està desbordada. Llavors va fent una mica aquí i una mica allà, i és el que ens trobem a Sant Joan, que de tant en tant venen, de tant en tant no. Clar, podríem fer algun tipus d'expedient sancionador, probablement, però les alçades que ens trobem ara, que només falta per dir 15 dies de feina, si nosaltres ara iniciéssim un procés contra aquesta empresa, ens pot passar que pari tota l'obra. Per tant, aquells 15 dies de feina que ens queden es podien convertir en 2 anys. I mentrestant no podríem entrar amb qualsevol altra empresa a solucionar les 4 coses que queden a l'interior.
Amb ironia, però en el fons també amb resignació, des de l'Ajuntament esperen, aquest any sí, inaugurar el nou centre cívic per la seva festa major. Per això falta un mes i mig. Sigui com sigui, des de fa temps, els diners ja no són l'únic entrebanc a l'hora de fer obres.
I la Fundació Vayreda reivindica l'univers místic de Magda Bolomar amb Verònica. L'exposició és la segona parada del cicle Verònica Dones Visionàries, que posa el focus en creadores que han explorat els límits de la matèria i l'espiritualitat. Reuneix un conjunt d'obres que abasten des de finals dels anys 60 fins l'any 2020. Es podrà visitar la seu de la Fundació Vayreda fins al pròxim 5 de juliol. Roger Isern.
La Fundació Vayreda presenta l'exposició de l'artista Magda Bolomar, nascuda a Caldes d'Estrac el 1936, una de les veus més singulars de l'abstracció catalana de la postguerra. Sota el títol de la mostra homònima, el projecte s'integra en el cicle Verònica, Dones Visionàries, una iniciativa de la Fundació que vol reivindicar i donar visibilitat a trajectòries femenines marcades per una mirada profunda i una experimentació material radical. L'exposició, que ja ha obert les seves portes al públic des d'aquest darrer dissabte, reuneix un conjunt d'obres que abasten des de finals dels anys 60 fins l'any 2020, permetent comprendre l'evolució d'una artista que va saber transformar la duresa de la xarpellera i el fil en visions gairebé còsmiques. Bolomar, que va estar estretament vinculada a l'avantguarda catalana, entre d'altres amb el grup Dau al Set, destaca per un llenguatge on el dibuix i el brodat es fusionen per crear estructures que recorden mapes astrals o xarxes orgàniques. Sobre la seva figura n'ha parlat la comissària de la mostra i directora artística de la Fundació Vayreda, Natàlia Chocarro.
És de les, diria, quasi que úniques dones de la dictadura que forma part de l'avantguarda catalana, és de les pocs exemples que tenim, doncs perquè això li permet amb ella, diguem-ne que als anys 50 una dona pugui formar part de tot aquest cercle, és quelcom realment molt, molt, diguem-ne, no és gens habitual.
El fill de Magda Bolomar és Naum Villelia. Detalla com ha canviat l'art en les darreres dècades i agraeix a la Fundació haver apostat per aquesta exposició.
Olot sempre ha pecat una mica d'introvertit, diguéssim, i la idea d'aquesta casa és d'obrir-se a coses de fora. I no és una cosa rara, perquè és una continuació de lo que feia el meu avi i el meu besavi. O sigui, aquí, aquesta casa cada estiu estava plena de gent, de pintors de fora, de pintors que venien de Barcelona, i coincidia això amb una època que tenia unes altres facilitats perquè la gent no feia vacances, però estiuejava.
Per la seva banda, el patró de la Fundació Vayreda, Joaquim Vayreda, ha explicat que és un honor que la casa es converteixi en un punt d'exposicions.
Quan les societats són especulatives, l'art és especulatiu, no? O quan les societats són especulatives necessiten un art que les legitimi. Això seria potser l'exacte, no? Aleshores, crec que s'ha incidit perquè, com diu ella, surt d'un context en què encara hi havia uns pintors que tenien una gran formació, d'ofici, d'artesà, cosa que actualment dintre l'art es tindre una formació artesana és una cosa completament despectiva.
La regidora de Cultura de l'Ajuntament d'Olot, Josep Quintana, ha convidat a la gent a visitar l'exposició i alhora descobrir alguns racons de la Casa Vayreda.
Jo penso que hem de posar en valor la qualitat de les exposicions, i la tercera és convidar tothom a venir a veure les exposicions. Tindran a més l'oportunitat per tafanejar una miqueta per fora de la casa que la gent d'Olot, que passem per aquí davant també, ens agrada.
L'exposició es podrà visitar a la seu de la Fundació Vayreda, al carrer Joaquim Vayreda, número 4 d'Olot, fins al proper 5 de juliol.
Gràcies, Roger, i no deixem enrere encara la cultura i la tradició, perquè Castellfollit de la Roca se suma al Correllibres. Es tracta d'un projecte que va néixer després de la pandèmia i que ja és actiu a Sant Joan les Fonts. En el cas de Castellfollit, els infants aniran a les cases d'aquells veïns amb dificultats de mobilitat o psíquiques perquè puguin llegir els llibres que desitgin. Es tracta d'un projecte del Consell Comarcal de la Garrotxa a través del programa Garrotxa Jove.
Apropar la lectura a aquelles persones que no poden desplaçar-se a les biblioteques per llegir aquell llibre que desitgen és un dels objectius que compleix el Correllibres. Des de fa un temps que ja és una realitat a Sant Joan les Fonts i ara també ho vol ser a Castellfollit de la Roca. En el cas de Sant Joan, els més petits porten els llibres als residents de la residència del municipi i, per altra banda, Castellfollit serà diferent. Al poble no hi ha residència i en aquest cas aniran casa per casa d'aquells veïns que necessitin aquest servei. En dona més detalls a la tècnica de biblioteca i dinamitzadora juvenil Verónica Bienvenido.
És un projecte en el qual una comissió de joves de l'Espai Jove agafen comandes, diguem-ne, de gent gran o gent que necessiti, que per qualsevol raó psíquica, física, no pot venir a la biblioteca presencialment, i aquests joves el que fan és portar els llibres allà. És una manera, sobretot, també d'apropar la lectura a tothom, tant al poble de Sant Joan i a Castellfollit, ara ho volem implementar. També amb l'Espai Jove i també una miqueta amb el mateix funcionament.
Dues de les participants en el projecte, Sant Joan les Fonts, són Arlet Zafra i Giselle Fol. Expliquen com funciona i el benefici que porta.
La bibliotecària envia un WhatsApp a la Martina i la Martina ens avisa a nosaltres perquè puguem anar a recollir el llibre i anar-li a donar els avis. I si no, al revés, quan un avi s'ha acabat el llibre, envia un WhatsApp a la Martina perquè anem a tornar el llibre.
Doncs perquè és molt bonic poder fer vincle amb els avis i això és una cosa que al final es fer avis i joves és molt bo al final, no?
I per l'altra banda, què aporta el Correllibres a la gent gran? La resident Carmen Noguera ho ha resumit així.
Per la gent gran suposa molt, perquè podem llegir a ratos, i perquè si no se fa el dia molt llarg. Llavors jo m'agrada molt els llibres de medicina i de policies, però que siguin autèntics, no que siguin allò, una novel·la, no. M'agraden llibres autèntics, perquè jo sé que quan anava a la biblioteca a Figueres, doncs sempre demanava llibres de medicina i de, sobretot de criminologia, que és el que més m'agrada.
El Correllibres arriba a Castellfollit de la Roca, fet que ajudarà a ampliar un servei beneficiós per diferents generacions.
No. Més tu. Com tu. Només tu. Com tu. Ara, a Opticàlia, 2x1 en ulleres monofocals, progressives i de sol. Opticàlia, com tu. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12.
I en esports parlem de la Xafarrocs, aquest gran èxit d'aquesta desena edició del Xafarrocs a Sant Feliu de Pallerols. Amb motiu d'aquest desè aniversari, des de l'organització han decidit enfocar-lo també a una fira i no tant a aquest espectacle dels 4x4 enmig dels forats. Expliquen que tenen ganes de seguir organitzant aquest esdeveniment del motor, ja que és únic a la comarca.
Sant Feliu de Pallerols ha tornat a acollir una nova edició del Xafarrocs, un esdeveniment de motor que ja s'ha consolidat a la comarca i que s'ha convertit en un referent arreu de les comarques gironines. Enguany, des de l'organització, estaven orgullosos de poder arribar a la dècada i ho han celebrat ampliant el nombre de dies i fent un format més de fira, sense deixar de costat els 4x4, on s'ha pogut veure exposicions de cotxes i food trucks, entre d'altres. Un dels organitzadors del Xafarrocs, Marc Martí, explica que la edició d'enguany ha estat un èxit. A més, una de les novetats, com el servei de tren, ha funcionat i molt per a tota aquella gent que volia assistir-hi.
El resultat ara mateix és molt positiu, perquè la gent està molt contenta, la gent que circula amb els vehicles està molt contents i el públic ho està disfrutant molt. tenim el servei de trinco-trinco aquest any per novetat, que així no col·lapsem el poble dels pàrquings, i poden venir gratuïtament fins al circuit, i la gent també ho està agraint.
Aquesta desena edició ha funcionat, ja que el públic ha gaudit de valent durant els 3 dies en què els 4x4 s'han posat enmig del fang i dels forats, on l'objectiu era el d'aconseguir superar-los i sortir-ne com més aviat millor. Martí explica que la idea de l'organització és fer-ho any rere any, però tornant al format de 2 dies.
Nosaltres tenim ganes i força i la capacitat d'anar-ho fent rere any. El que sí que és veritat que serà un cap de setmana com ha estat sempre, i això haurà estat una edició de 3 dies per celebrar el desè aniversari.
Aquest trial 4x4 ha comptat amb circuits més factibles i d'altres més complicats de fer. A més, també ha tingut l'exposició de vehicles al Dakar, que s'ha convertit en un gran reclam per a molts participants i espectadors.